Ràdio Estel.
Català, com estàs?
Molt bé, Mercè.
Avui hem tingut un problema a la redacció perquè amb els teus títols d'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, i la Marta em diu, però és astrocientífic?
Quàntic, astrocientífic.
Quàntic, com ha sortit? Quàntic, no. Químic quàntic, sí.
Sí.
Físic quàntic també ha sortit.
No.
Quàntico divulgador químic.
Ostres.
Per favor, jo dic, bueno, Jonathan...
No para.
Químic quàntic.
Químic quàntic.
Que la quàntica és una cosa que senta la física i la química. Jo vaig fer química, després vaig fer química física, i dins de la química física em vaig especialitzar en química quàntica, i després vaig fer un màster d'astronomia i astrofísica. I això, bueno, en fi, es pot explicar de moltes maneres.
No, ja està.
No, pensava que hagués estat pitjor, Això encara.
Ah, sí.
No, perquè hi ha llocs que es confusions greus. Però greus són d'aquelles que no me les pots dir mai, aquestes, no? Per exemple, no em pots dir mai astròleg.
Astròleg?
Mai a la vida.
I a part,
això és com...
Bueno. I tu que ets superrespectuós sempre. I dius
bueno,
que...
ja, entenc que la gent ho fa amb bona fe.
Clar.
Però que s'equivoquen i llavors pensen que és sinònim. Astrònom i astròleg és el mateix.
No és el mateix.
I jo, diríem, les mans no les llegeixo.
No les llegeixes, no. El tarot no.
No, el tarot, tot i que ho fe... Bé, en fi, això ja en parlem un altre dia.
Joan Anton, et vas lliurar la setmana passada del jersei lleig de Nadal.
Que consti que no ho vaig fer per això,
Ja ho sabem, ja ho sabem. Però el Ferran t'ho pregunta.
Com ho saps? Bueno, val, sí, bueno, no ho vas fer per això.
No ho sé, però no estic convençuda que deuria ser per alguna cosa important.
Sí.
Deixa'm comentar, com sempre, que saps que faig una ullada al teu compte de X, i ens preguntaves avui, has vist mai Mercuri, el més complicat dels planetes visibles a ull nu? Tu l'has vist, no?
Sí.
I què?
No, a veure, es veu un punt brillant que és molt bonic perquè és això, és el més complicat. Es diu que Copèrnic, Nicolás Copèrnic, mai no va poder veure Mercuri. Perquè, diríem, des de Polònia, des del centre d'Europa, que està més al nord que nosaltres, Mercuri encara queda molt més baix a l'horitzó i, a més, hi ha boires, és molt complicat. Mercuri mai se separa visualment gaire del Sol. Sempre segueix al vespre al Sol, un cop s'ha amagat, o el precedeix a la matinada abans que el sol surti, però no s'allunya gaire visualment, de manera que, clar, de seguida es fa de dia o de seguida s'amaga i és molt complicat de veure. Hi ha gent que no l'ha vist mai, Mercuri. I Mercuri és bonic, diríem, visualment veus un punt molt brillant, però sobretot és bonic pensar que estàs mirant,
estàs veient Mercuri,
que és
clar,
com una cosa molt complicada. I ara tenim una molt bona ocasió, a les matinades, abans que el sol surti, sobretot el dia 28, si no recordo malament, que és el que he piulat avui, que perquè tindrem un far en el cel que ens ensenyarà on hem de mirar, ens ensenyarà on hem de buscar Mercuri, que és la Lluna. Tindrem una finíssima Lluna minvant que el dia 28 se situarà visualment molt, molt a la vora de Mercuri. Per tant, qualsevol persona mirant la Lluna a la matinada abans que el sol surti, justament abans que el sol surti, on encara és mig fosc, veient al sud-est, veient la Lluna minvant, ha de buscar al costat un punt de llum que s'hauria de veure a simple vista, aquell és Mercuri.
Doncs mira, ja queda dit. Bueno, avui justament ens vols parlar del sol. Here comes the sun, I say. It's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Què ha passat també aquesta matinada, Joan Anton?
Doncs mira, hi ha una sonda que es diu Parker,
sí,
que té una història preciosa i molt emocionant, que després explicaré si vols. Aquesta sonda és de la NASA i és una sonda solar per estudiar el Sol i ha batut rècords. El primer rècord que ha batut és que ha passat pràcticament tocant el Sol.
Mm-hmm.
Ha passat només, si no recordo, ho tinc aquí, 6,1 milions de quilòmetres de distància del Sol. Això és 10 cops més a prop que Mercuri es troba del Sol, i això l'ha fet suportar unes temperatures de vora els 1.000 graus. És una nau que va justament estudiar el Sol i que ha batut aquest rècord. Mai cap altra nau s'havia acostat més al Sol que ella mateixa. Wow. La pròpia sonda solar Parker porta ja 20, no sé quant, 22 o 21 cops que ha passat a la vora del Sol, i cada passada ha anat batent el seu propi, superant el seu propi rècord. I, a més, ha superat el rècord de velocitat de qualsevol altra nau, perquè ha anat a una velocitat equivalent a 191 km per segon.
Però això és una barbaritat.
Una barbaritat.
No?
Aquesta sonda és molt important, molt important, i creiem que ha sobreviscut la passada, però aquí ve la cosa xula, Mercè, perquè no ho sabem. Perquè el que fa la sonda és s'aixopluga, es protegeix, sí, quan fa aquestes passades a prop del Sol i no transmet informació. Les seves antenes estan com plegades al darrere d'un escut, que ara explicaré, de manera que no sabem si ha sobreviscut. Creiem que sí, però no ho sabrem fins aquí uns dies, que és quan trucarà a casa i dirà: mama és la NASA, mama, ja he passat. I la NASA li diu: què has vist?
Ja arribat,
i què has trobat?
No?
Sí, i què has vist? I llavors ens baixarà les dades.
Noi, doncs això ens ho has d'explicar, eh? Ara ho expliquem. No hi haurà programa, però ens ho explicaràs també.
Molt bé.
Estarem pendents a Estels i Planetes. Quan va començar tot plegat?
Ara ve la història bonica.
Ai,
això
va.
És 1958. Mira,
ostres,
hi havia un científic que es deia Eugene Parker,
sí,
d'aquí ve el nom de la sonda Parker, ara veurem per què, que va escriure un article on ell proposava que el sistema solar, que l'espai buit, en realitat no era tan buit, i que era ple, entre cometes, d'unes partícules que emetia el Sol de manera constant, que és el que avui anomenem vent solar. Són partícules que alguns cops n'hem parlat aquí,
sí,
perquè ens provoquen tempestes solars quan,
sí,
arriben a la Terra, no? Que són electrons, protons, nuclis d'helis, i partícules molt petitones que van molt de pressa, com si fossin això, esternuts del Sol, que algun cop hem fet aquesta broma, no? Era un article que era trencador. Això en aquell moment no es coneixia. Aquest article li arriba a la revista Science per publicar-se, i a l'editor és Chandrasekhar. Chandrasekhar va ser un gran, grandiós astrofísic indi, d'origen indi, però que va estudiar a UK, a Gran Bretanya, i després va anar als Estats Units. Un enorme, bueno, va guanyar un premi Nobel de física, una figura d'aquelles irrepetibles. En aquell moment ell era l'editor de la revista Science i li arriba aquest article. Aquestes grans revistes, totes les revistes científiques, passen per un procés que es diu el peer review. Peer review vol dir que tu escrius un article científic i abans que te'l publiquin, la pròpia revista l'envia a un revisor que és independent, un científic que no ha participat en aquell estudi ni té cap mena de relació i que, a més, és anònim. És anònim. Vull dir, a l'autor o als autors de l'article no coneixeran qui els
qui
ha
és,
fet el
no?
revisor.
Els...
I la funció de la persona que li fa aquesta revisió és dir: no crec que aquest article sigui gaire sòlid.
Va.
O penso que hi ha errors importants. O penso que no està ben explicat.
Fa la revisió.
Correcte.
No,
correcte. I les revisions havien estat horribles. Horribles. Però, a més, cruels. Hi havia alguna revisió que li deia literalment: l'autor hauria de documentar-se millor. Aquest article no té ni caps ni cap ni caps.
Però perdona una pregunta, Joan Anton. El revisor sabia qui havia escrit el...
El revisor...
Ho sap, això?
No ho sé si ho sap. Mira, ara m'has enganxat. No sé si saben qui és l'autor. No estic segur.
Va.
Penso que sí. Però en qualsevol cas, allò que es deia era tan trencador, tan novedós i...
Clar, que el
tan
revisor va dir...
Que això no pot ser. Aquest tio... Però, a més, això, revisions cruels.
Sí.
Chandrasekhar el va passar més d'un revisor. I tot i això, totes les regions eren fatals.
Tot igual.
No publiqueu.
Què fas?
Chandrasekhar publica. Diu: jo no estic d'acord amb el que es diu, amb el que Parker diu, jo no estic d'acord amb el que diu, però no hi veig raó per no publicar. Jo veig que és un article sòlid. Ell defensa una posició científicament.
Clar.
Bueno, és discutible, però aquí està. No cal que sigui veritat o mentira per publicar.
Yeah.
Però està ben argumentat, per tant, jo publico. I ho va publicar. Aquest és el risc que va prendre Chandrasekhar, i aquell article de l'any 1958 es va convertir en el primer article sobre una cosa que avui coneixem, que és el vent solar, que en aquell moment era trencador. Uns anys després,
imagina't,
crec que va ser l'any 1962, espero,
sí,
que ho confirmo, sí, la Mariner 2 de la NASA, una nau que se'n va cap a Venus, surt de la Terra i de camí cap a Venus diu: ui, pues sí que existeix aquest vent solar. Doncs sí, doncs serà que sí. Eh? I aquí és on afortunadament s'havia publicat aquest article i Parker, Eugene Parker, es fa notable, es converteix en un científic notable, és el que ha proposat, el que va suggerir que hi havia aquest vent solar.
Imagina tots aquests revisors que en
sí,
el seu dia...
Van ser molt cruels, eh? De fet, jo vaig llegir històricament alguna d'aquestes, perquè en un dels meus llibres explico aquesta història amb molt més detall,
sí.
I em vaig documentar i vaig llegir els reviews que s'havien fet i eren molt durs, eh?
Clar, perquè tu pots fer aquesta revisió, pots comentar, exacte, i pots dir, doncs mira, a mi això no em sembla correcte,
exacte.
No? Però si dius que hi ha aquesta punteta
sí,
de dir...
Sí, venien a dir que era una bajanada, que jo no tenia ni cap ni peus, que no hi havia per on agafar-ho. Torno a dir, eh? El que fa la revisió no té per què estar d'acord amb allò que es diu.
Clar.
Justament d'aquí va la cosa. El joc de la ciència és, a vegades, és trencador.
Rebatre, no?
Correcte. Mira, aquí hi ha una hipòtesi i jo la defenso en aquestes evidències. I després ve una altra i les discuteix. Això és normal. I n'hi ha molts articles que es publiquen d'aquesta mena. Ara se n'acaba de publicar un trencador, que un dia explicarem, però s'ha publicat fa uns dies, sobre l'energia fosca de l'univers. I també és un grup de científics que em proposa una alternativa totalment diferent a l'estatus quo, a l'establishment que hi ha en aquest moment. Això és normal. Però, diríem, les revistes el que volen assegurar és que no es publica quelcom que no té sentit. Alguna cosa que està mal argumentada, que no està suportada per un instrument científic seriós, no? És a dir, que qualsevol pugui escriure qualsevol cosa, per entendre'ns. I aquí, bàsicament, li deien al Parker, el seu revisor, és aquest tio, faria bé de documentar-se.
Bueno, això pot ser científic, no? És com el pitjor que et poden dir, no?
Imagina't. Em deixes anar al final de la història?
Sí.
Ara em salto el guió, però ho dic perquè ara expliquem la sonda Parker. L'any que es va enlairar la sonda Parker, que ara et dic, això va ser el 12 d'agost de l'any 2018, la NASA va decidir havia decidit de fer una nau per anar a estudiar el sol i anar a estudiar el vent solar. I li va posar com a nom Parker, en nom de Eugene Parker. Doncs el dia de l'enlairament, el 12 d'agost del 2018, mira si havien passat anys, des del 58 que s'havia escrit l'article, Eugene Parker, amb 91 anys, emocionat, llàgrimes als ulls,
bé,
acompanyat de la seva família, veu com s'enlaira la sonda que du el seu nom. La primera sonda que anava a l'espai en nom de científic que encara era viu. Imagina l'emoció que devia sentir aquell home als 91 anys quan va veure el seu somni fet realitat. Anem a estudiar el sol. Enviem una nau que tocarà el sol, pràcticament, per estudiar allò que ell havia predit.
Justícia divina.
Absolutament.
Ara ja ens han quedat que volem saber-ho tot sobre aquesta sonda solar Parker. Què ens es pots explicar?
Val, d'entrada, ja hem dit, va a acostar-se al Sol, com mai ningú no ho ha fet encara, per estudiar, sobretot, el comportament del que anomenem corona solar. La corona solar és una regió que envolta el Sol, que està a un milió de graus de temperatura.
Sí.
Això és molt sorprenent, perquè la superfície del Sol, entre cometes, només cometes, està a 6.000 graus.
Ai.
A l'interior recordem que el Sol està a 15 milions de graus. Però quan arribes a la superfície del Sol, estàs a uns confortables 6.000 graus de temperatura. Però si continues sortint ja fora del Sol, a la regió que envolta el Sol, que és la corona, un milió de graus. No entenem què ha passat aquí. Com és que... No? Per què de sobte ha passat dels 6.000 a fora ja del Sol al milió de graus? Aquí tenim hipòtesis, el camp magnètic del Sol, però s'ha d'estudiar. Tot això s'ha d'estudiar. Aquesta sonda, un dels seus grans objectius és estudiar aquest comportament de la corona solar i per això s'ha d'acostar tant al Sol. Lògicament, si tu et vols acostar al Sol, has d'anar protegidet en un parasol. T'has de posar crema solar.
Home, t'has de protegir.
Crema solar, recordem, molt important la crema solar. Ell no es pot posar crema solar, la sonda Parker, però sí que porta un escut. Un escut solar que el protegeix, que fa posició d'escut i que encara el Sol, aquest escut, amaga la sonda i amaga els instruments al darrere, el s'aixopluga al darrere. Mira, és un escut que té 11,4 centímetres de gruix, està fet per carboni, de ceràmica, i protegeix d'aquest miler de graus aproximadament que té la sonda quan passa al costat del Sol i fixa-t'hi. És capaç de protegir tant que els instruments que du al darrere, amagadets al darrere, noten només una temperatura de 29 graus.
Perfecte.
Ni a mil a la banda de l'escut que encara el sol, 1.000 graus a la banda de la nau que mira cap al sol.
Que fort.
I al darrere del parasol, al darrere d'aquest escut, els seus instruments, estan calentonets, estan bé, 29 graus de temperatura. I això és el que els fa protegir. Clar, què passa? Quan aquesta sonda, que abans ho explicàvem, fa aquestes passades tan a prop del sol,
clar,
ha de protegir aquests instruments, els panells solars es pleguen darrere de l'escut, tota la sonda s'amaga, per entendre'ns, darrere d'aquest escut, la seva antena, radioantena, també s'amaga, per això no transmet res cap a la Terra i perdem el contacte. Uns dies abans d'aquesta passada ja es va perdre el contacte i no es tornarà a recuperar fins al dia 27 o 28, que és quan ja haurà fet aquest pas, ja s'allunyarà dins de la seva òrbita, va fent òrbites al voltant del Sol, i ja s'haurà allunyat suficient com per poder estar més tranquil·la, tornarà a desplegar els seus panells solars, tornarà a desplegar la seva radioantena i ens transmetrà les dades que hagi capturat.
Però, Joan Anton, a mi el que em fascina és que durant tots aquests anys encara funcioni a la perfecció.
Sí, funciona perfectament. De fet, llegia els reports, els informes dels científics de la NASA, deien que està funcionant molt millor del que havien previst. Ells esperaven que, a pesada, que l'escut, ja sabien que protegiria la sonda i que ja ha fet diverses passades, 20 sí. i pico. Espera, deixa'm-ho, que ho tinc aquí anotat. Crec que n'ha fet 22, n'ha completat 22 de passades. Aquesta, la que acaba de fer, és la més a prop que mai s'ha fet, però 22 n'ha fet. Sabien que la sonda, òbviament, havia sobreviscut i sabien que estava bé de salut, però és que està molt millor de salut del que havien previst els científics. Tots els seus instruments estan funcionant molt millor. Ells esperaven que hi hagués petites cosetes, no? Que diuen, bueno, potser alguns components redundants, algun que s'hauria malmès, però n'hi ha un altre redundant que fa com de backup, no? I hauria... No. Perfectament. Estan molt contents de com aquesta sonda està funcionant. Tant és així que està previst que l'any 25 acabi la missió, faci l'última passada
a
prop del Sol.
Fas gràcia quan dius l'any 25, clar, és l'any vinent.
Sí, és veritat.
Clar, és veritat, no,
però... És veritat, l'any vinent. És cert, cert. Li queden dues passades a prop del Sol.
Sí.
Aquesta, sí. Li queden dues.
Res, que ens queden...
Molt poquet.
Sis dies, eh?
Sis dies, perquè faci aquestes darreres passades, any 25.
Any 25.
I crec que han demanat un allargament del pressupost, és a dir, un nou pressupost, per donar-li una mica més de vidilla en aquesta sonda, perquè està perfectament de salut.
Bueno, tu ens deies, ja per rematar, Joan Anton, no? L'objectiu d'aquesta missió, ens ha explicat també l'emoció de Parker, que
sí.
Això és... Bueno, que és aquesta tremendo, justícia
tremendo,
divina, no?
Sí, és tremendo. La velocitat, abans dèiem la velocitat, 190 quilòmetres per segon.
Sí, per segon, és que és una barbaritat.
Sí, per segon. Aquest any, 25, d'aquí 6 dies, com deies tu, encara superarà tots aquests rècords
sí.
i s'arribarà a moure a més de 200 quilòmetres per segon. Perquè et facis una idea, si mai assoleixes aquesta velocitat, podràs viatjar de Barcelona a Madrid en 3 segons.
Perfecte.
3 segons.
3, eh? 1, 2, 3.
I ets a Madrid.
I ets. T'imagines
quina velocitat és això?
Home, això és una... Això és... La Vanessa mira'm dient, no ho sé si ho vols o no? Sí, no,
home,
clar.
Algun dia potser s'assolirà això.
On hi aniries tu?
Ah, perdó?
En 3 segons on aniries?
A l'òrbita de la Terra i tornaria.
clar,
perquè mira, l'òrbita de la Terra, l'Estació Espacial Internacional, es troba a 400 quilòmetres d'altura. Ridícul. És menys que la distància que hi ha a Barcelona-Madrid. Yeah. I en canvi és vida o mort.
Yeah.
És dins o fora. És brutal que no ho penses així, no? Aquests 400 quilòmetres posats en horitzontal,
no
és res. I, en canvi, en vertical és tremendo. És la diferència. Doncs en 3 segons, amb una mica menys de 3 segons, podria pujar a l'Estació Espacial Internacional, saludar els astronautes, demanar els seus autògrafs i mirar la Terra, sobretot, que no se m'oblidi, que és el més important. Per això vull pujar-hi, mirar-la i en 3 segons més tornar a baixar. És a dir, jo penso que amb una horeta en tinc prou.
No, home, sí, sí.
Sí.
Quanta estona estaries mirant la Terra des d'aquelles alçades?
Tota la vida, però com que no podria, hauria de tornar, no hi vull tornar, perquè tinc la meva família, els meus amics i tot,
sí.
No sé, deu ser ja al·lucinant. No deus poder no mirar-la,
no,
jo
home,
penso.
Sí.
Jo, no, de debò, a mi m'al·lucina que els astronautes que hi van a treballar puguin atendre la seva feina, puguin estar pendents del que han de fer sense deixar-se portar per l'emoció, no? Ja, òbviament, deu arribar un moment que ho normalitzes, això, de veure la Terra des de fora. Però és una cosa tremenda.
És, no, és al·lucinant, sí. Totalment. Un gran present. Joan Anton, que tinguis molts presents.
Gràcies, igualment.
Aquest Nadal.
Igualment.
Molt bones festes.
Igualment, bon Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.